Xavier Bosch, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sempre que s'apropa el Dia Mundial del Càncer, ens fem la mateixa pregunta. Estem a prop de vèncer del tot aquesta malaltia o no es produirà mai aquesta possibilitat?
Home, estem avançant d'una manera molt important i cada vegada que hi ha avanços tecnològics que ens permeten entendre millor com són els canvis que es produeixen amb un procés cancerós, més oportunitats tenim, almenys teòricament tenim, de trobar medicaments que puguin intervenir en aquest procés. El que passa és que en la base del càncer està l'envelliment celular i l'acumulació d'errors. Això fa que, inevitablement, el número de càncers segueixi augmentant a mesura que augmenta l'edat de la població.
Efectivament, com vostè comentava, han augmentat els casos de càncer, però també han augmentat els casos que se superen, no? Ja estem voltant al 50 i poc per cent, no?, de casos que
sí,
s'acaben solucionant.
Sí, sí. I en general han sigut avenços molt espectaculars en tumors relativament poc freqüents. Per exemple, els grans tumors, com són el càncer de còlon, el càncer de mama, o el càncer de pulmó, o el càncer de pròstata, en aquests tumors el progrés terapèutic ha sigut relativament menor. No? Tenim algunes possibilitats molt importants amb la medicina preventiva, que són doncs, les vacunacions contra els tumors causats per virus, que són els screenings o les visites de control pel càncer de mama o pel càncer de colorecte. Aquest tipus d'intervencions sí que són molt efectives en reduir l'impacte global d'aquests tumors, però més perquè ens n'estalviem alguns que no pas perquè aconseguim curar els tumors avançats.
Mm-hmm. Avui dia, quins serien els avenços científics més recents i que ens podrien fer ser optimistes?
Home, potser dels més espectaculars és la presència de vacunes contra el càncer. Ja fa un parell de dècades que tenim la vacuna de l'hepatitis B, que és capaç de protegir del càncer de fetge, i fa aproximadament 10 anys tenim les vacunes contra el virus del papiloma, que són capaços de prevenir els tumors anogenitals en homes i dones. El més important és el coll de matriu, però també és protector del càncer de vulva i de vagina, del càncer anal i d'alguns càncers de cap i coll. Aquests serien avenços, diguéssim, dramàtics perquè directament redueixen el número de casos de càncer que tenim. No? Després hi ha hagut altres progressos importants en el diagnòstic precoç, hi ha hagut avenços potser menys importants quantitativament, però molt importants des del punt de vista acadèmic, que són tractaments més eficaços i tractaments més adaptats en el tipus de modificacions cel·lulars que té una persona en concret que té un tumor concret.
Amb una anàlisi genètica seríem capaços d'anticipar si podem patir un càncer?
Bueno, aquest és una espècie de grial que estem buscant, no? Hi ha camins cap aquí, però sempre hem de partir de la base de que quan parlem del càncer estem parlant de potser 150 malalties diferents. Quan es fa un progrés, doncs és un progrés que en general afecta a una d'aquestes malalties.
Expliqui'ns què és la immunoteràpia i com contribueix en el tractament contra aquesta malaltia.
Bueno, la immunoteràpia és una estratègia que, més que introduir alguna substància que elimini les cèl·lules canceroses, el que intenta és estimular el sistema immunitari personal de cada individu perquè sigui el propi individu el que liquidi les cèl·lules tumorals. Aquí hi ha hagut alguns avenços que sí que són molt, molt importants des del punt de vista teòric. S'ha obert un camí nou, s'ha obert una via d'investigació nova, però els resultats van arribant poquet a poquet.
Hi ha un concepte, el Big Data, que ràpidament podríem dir que és una acumulació de dades a gran escala que es fa servir en diferents àmbits, també en l'àmbit de la investigació, de la medicina, seria una eina útil, o serà una eina útil en la lluita contra el càncer?
Doncs efectivament. Pensi que en aquest moment la tecnologia que tenim disponible per analitzar una sola molècula d'àcid nucleic en un tumor, per exemple, és capaç de generar centenars de milers de punts d'informació en cada anàlisi. Per tant, ràpidament ens posem en què amb una mostra de sang es pot extreure ADN d'un tumor metastàsic, per exemple, que estigui circulant per la sang, i tenir sobre una escala visual, una escala òptica, mils de milions de punts de colors. Ser capaç d'entendre entre aquests mils de milions de punts de colors si hi ha un patró que acumuli, per exemple, un determinat perfil, requereix d'una tecnologia estadística molt sofisticada que és capaç d'integrar tota aquesta informació i veure si hi ha patrons de repetició, patrons d'acumulació. Per tant, el progrés en el diagnòstic és extraordinari i el que esperem que pogués arribar a passar és que sobre aquestes definicions noves de què és el que és un tumor es poguessin crear fàrmacs que fossin capaços de revertir les alteracions que hem diagnosticat en aquell tumor i reconvertir-les en cèl·lules normals.
Quin paper juga la psiconcologia en el tractament de la malaltia?
Aquest és una àrea d'estudi relativament recent, però que clarament té un rol molt important en el tractament dels malalts. Perquè de les primeres impressions que té una persona quan li diagnostiquen un tumor, la major part són reaccions emocionals i reaccions, diguéssim, de refús i de pànic. No són les millors condicions per prendre decisions i per fer els canvis i adaptar-se a la nova realitat que té aquesta persona diagnosticada. I en aquest sentit, la psicologia el que pot és ajudar a que una persona que d'alguna manera mai ha estat en contacte amb aquesta malaltia, de sobte ha de fer un curs accelerat i en poques setmanes posar-se al dia de lo que és un tumor, de lo que és donar un consentiment informat per les operacions o pels tractaments que necessitin. Això és molt complicat i realment enfrontar-ho en el moment en què estàs sota el xoc de que t'acaben de fer un diagnòstic d'aquestes característiques requereix un suport. I en aquí els psicòlegs són uns professionals molt útils, no?
Tot i que la majoria ja sabem quines són les pautes, és a dir, el que hem de fer i el que no per intentar prevenir doncs, el càncer, jo crec que no estaria de més recordar quines són les claus o quines són les pautes que caldria recomanar per evitar el càncer.
Els quatre pilars de lo que podríem fer per prevenir el càncer és deixar de fumar i intentar erradicar el consum de tabac, disminuir d'una manera molt important el consum d'alcohol, millorar la dieta. Aquí pues, recordo que fa poc hi va haver aquella espècie d'alarma generalitzada perquè l'OMS va tornar a explicar el risc associat al consum de carn
vermella.
Sí. I potser el menys conegut, però que més recentment està ocupant molt interès, és l'exercici físic i el control del pes. Perquè alguns dels tumors freqüents, com el càncer de mama o el càncer d'endometri o el càncer de colorecte, estan associats a situacions de sobrepès i a situacions de falta d'exercici físic i dietes inadequades. Aquests són els ingredients de la fórmula de la prevenció que la població pot arribar a entendre i sobre la qual pot fer coses. Un pot deixar de fumar, un pot deixar de prendre alcohol, un pot millorar la seva dieta anant cap a una dieta més mediterrània, més de fruites i verdures i menys de carns i grasses, i un es pot imposar una i una altra vegada a fer exercici físic d'una manera regular.
Quina opinió li mereix la proliferació dels anomenats tractaments alternatius de cura contra el càncer més enllà de la medicina científica?
Bueno, això és una petita plaga que és quasi inevitable, no? Perquè la medicina científica té clarament uns límits i aquests límits els coneixem. Les medicines alternatives en general surten i ocupen l'espai que queda entre el que es pot resoldre amb la medicina convencional i el que no es pot resoldre. I argumenten que ells sí són capaços de resoldre-ho. I aquí és on hi ha la trampa, perquè algunes persones, afortunadament poques, acaben fent cas d'aquest tipus de cants de sirena i abandonen els tractaments que científicament podem oferir. I el que realment és més difícil d'entendre és quan aquesta medicina alternativa es converteix en un negoci. Aquest és el punt on èticament segurament tindríem més d'un conflicte.
Doncs Xavier Bosch, consultor sènior del programa de recerca en epidemiologia del càncer de l'Institut Català d'Oncologia i cap del grup de recerca en infeccions i càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, la nostra invitació. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.